Ràdio Rambles.
Benvinguts a Escolta'm, una conversa al voltant del taller de músics a Ràdio Rambla, en viu i en directe des de la Rambla de Barcelona. Martí Ferrer qui us parla i Helena, Luna i Agus a les vies de so. Escolta'm és un programa en el qual parlem sobre la història, l'actualitat o pròpiament la idiosincràsia d'aquesta institució amb seu al Raval. Ho fem cada cop amb convidats molt especials. I els convidats d'avui són Inés Boza, Liva Vilavecchia, Beatriz Langa i Maria Dolores. Deu moviments per a una exposició és un projecte de creació de dansa, teatre i música liderat per la coreògrafa Inés Boza, pionera en la dansa-teatre en l'àmbit espanyol, juntament amb el saxofonista de free jazz Liva Vilavecchia, la psicòloga i ballarina de dansa contemporània Beatriz Langa i la coreògrafa i terapeuta Anna Harke. L'objectiu d'aquest projecte és afavorir el desenvolupament i les capacitats i potencialitats personals a través del cos, el moviment i la música per a l'empoderament de les dones. Es crearan 10 poemes articulats com una suite escènica basats en l'obra de Mussorgsky, quadres d'una exposició que permetran donar veu a persones participants a través del moviment. Les participants formen part del programa d'inserció laboral de la Fundació Surt, una entitat d'acció local que vetlla pels drets econòmics, socials i culturals de les dones i treballa per a l'erradicació de les discriminacions per raó de gènere. Bona tarda, Inés.
Hola, què tal?
Em sembla que el plantejament aquest inicial, basat en concret en aquesta obra de Mussorgsky, ha anat una mica evolucionant, no?, amb el temps.
Sí, clar. Bueno, la idea és... La cosa és que això es presentarà en un centre expositiu. En començament era el CCCB i ara és el Centre d'Art Santa Mònica. I és per això que se'm va acudir això de fer els quadres per a una exposició, perquè també el públic farà, no és una cosa així en un escenari on el públic no es mogui, sinó com en una exposició el públic passejarà, no? Per això n'hi ha una promenade, no? Un passeig.
Que és la música que estava sonant ara.
Sí, exacte.
Inés Boza és ballarina, no, corregeix-me si m'equivoco, cofundadora de la companyia Sense Tempo, una companyia pionera en l'àmbit de la dansa-teatre a Catalunya i que, si no vaig errat, vaig estar actiu d'entre el 91 i el 2017, és així, no?
Sí, senyor. Sí, sí.
Boza també és artista, resident i fundadora de La Caldera, que si no vaig errat està a les Corts i a Gràcia, em sembla que és així.
Bueno, la primera Caldera era a Gràcia, allà al costat de la Virreina, i ara està a les Corts.
Sí. Un centre de creació de dansa i arts estètiques. I també
no, arts escèniques.
Arts escèniques, perdoneu.
Que pot ser estètica o ètica, da igual.
Bueno, sí, sí.
Bueno, la ètica és bastant més important que l'estètica, crec.
Això diuen, sí, sí, això diuen, i de fet ho és, sí, sí. I també destaca per la seva tasca pedagògica i de creació comunitària amb gent de tota mena. És el cas que ens ocupa, el cas que ens ocupa és la directora artística i escènica d'aquest projecte, és així?
És així, sí.
I explica'm una mica com va sorgir aquest 10 quadres, per a, 10 moviments per a una exposició.
Bueno, jo si vols t'explico una mica com vaig començar a treballar amb la gent comú, diguem-ne, no? Sí. Després de molts anys de treballar amb una companyia professional, quan es va tancar la Caldera, a vegades, com deia, quan una, com es diu, putada en fino, o sigui, una...
Ho pots dir tranquil·lament, en no fino.
Bueno, quan la vida, en fin, dona un cop, no? Potser és un regal, no? I jo vaig començar a fer tallers per la gent del meu barri, tallers. Un taller és una, no és una classe en la que tu dius el que has de fer, sinó és una classe en la que tu dones eines perquè la gent pugui desenvolupar una mica segons el que cadascú és. I d'aquesta manera vaig descobrir que a més de que el coneixement del cos és una cosa com molt negada en la nostra cultura, o sigui, vaig descobrir que gent universitària... Pues mira, gent universitària que no sabia ni los isquiones, dius los isquiones i a lo mejor se creen que és, jo que sé, una banda de bàrbaros que assolaron España, los isquiones, y son los huesos en los que estamos sentados cada día de nuestra vida. O el diafragma, ¿no?, que es el músculo que regula la respiración. Entonces, hay un gran desconocimiento del cuerpo, de nuestro cuerpo. Aprendemos más de reyes visigodos que de nuestro propio cuerpo, que es lo que somos, es la casa en la que vivimos, ¿no? I bueno, això em va fer sentir útil, diguem-ne, i després, clar, vaig portar aquesta transmissió de coneixements a una part creativa, i vaig descobrir que realment a mi em commou molt la gent comú quan ens mostra la seva veritat, diguem-ne.
Sí, anava a dir, parles de que una de les coses, això que anava a preguntar, que et commou sobretot, és que la diversitat i veritat de la gent que no són professionals de la dansa, deies, exactament.
Bueno, clar, és que és la gent, no? O sigui, nosaltres som diversos. El que passa és que a vegades, pues, clar, dintre del món professional, pues, n'hi ha una homogeneització, no?
Sí, sí.
Perquè, claro, bueno, la tècnica i demás, no? I clar, això no ho trobes amb la gent comú, no? Perquè cadascú és, bueno, pues segons
perquè
su vida.
Perquè és més natural, perquè és més el moviment
clar,
que té, diguem-ne...
I bueno, pots treballar, diguem-ne, intentant posar en valor lo que pot fer, lo que pot donar, intentant, o sea, sacar ese brillo que todos tenemos, no? Cuando tú te ofreces desde tu verdad y desde tu generosidad.
Perquè de fet també parles de descodificar el llenguatge del moviment.
Bueno, clar, això és el començament, el que vaig explicar. Quan jo vaig començar a fer tallers per a gent comú, doncs vaig tenir que descodificar aquestes tècniques que jo tenia com assumides, però tu no pots dir, jo què sé, a la gent comú, primera i segunda, són posicions de clàssico. Ho has d'explicar. O sigui, has d'explicar les coses des de... Per això és descodificar, en el sentit de poder explicar-ho a tothom. Això és el que vaig fer i vaig descobrir moltes coses, entre elles que aquesta descodificació no solo és per la gent comú, també per totes nosaltres, perquè hem après molt copiando en dansa. Entonces, aquesta descodificació, fins i tot n'hi ha molts professionals o ballarins o coreògrafs que em diuen, ostres, mai ho havia pensat això, saps? Perquè, bueno, està bé posar en qüestió.
Retorna a l'inici de tot, vols dir?
Exacte, o sigui, és... Cuando cambias la mirada, las cosas no cambian, lo que cambia es la mirada sobre las cosas. Esa es la mirada del artista también, ¿no?
Com ha estructurat aquest projecte? De quina manera? O sigui, m'ha semblat llegir que hi havia com 38 sessions o com més o menys com...
Ay, pues no tengo ni idea de quantes, però... O sigui, bueno, això és un treball en comú, el taller, això és una proposta del taller de músics. El taller de músics em va proposar a mi la direcció escènica perquè, clar, sabia que jo tinc bastanta experiència fent aquesta mena de creacions des de... O sigui, és comunitari, és amb gent que no és professional, diguem-ne, però la meva mirada, la meva feina sí que ho és, no? I el taller de músics era perquè ell està col·laborant amb una associació que es diu SURT, que treballa amb dones que estan en un procés d'inserció laboral, i en aquesta institució treballa la Beatriz, i la Beatriz, la Bea, pues, coneix el poder d'aquestes eines artístiques i del llenguatge del moviment. Uh-huh. I, no, bueno...
Es pot parlar, en certa mesura, del procés que sortirà o que es podrà veure el 19 de maig, pot parlar, en certa mesura, també de creació col·lectiva, o si és un treball que heu fet entre tots, vull dir...
Bueno, sí, clar, perquè allà cadascú posa la seva, el seu cos i la seva ànima, la seva personalitat, i jo amb això, pues, ho escric, o sigui, sí? Li dono una forma, però elles són elles i elles proposen els seus materials. El que passa és que és una mica salvando les distàncies, no? La Svetlana Alexievich,
sí,
la poetisa que agafa les veus de la gent comú, però sí, ella li dona la forma, no? al llibre, perquè selecciona. Pues bueno, és una mica, bueno, això, es podria dir, no? El que jo faig.
Svetlana Alexievich una mica les fa parlar, les fa una mica com, o sigui, diguem, agafa una sèrie d'històries i les posa en primera persona. Això és...
No, en primera persona no, cadascú parla de la seva història.
Sí.
I ella la recopila, diguem-ne, però li dona una forma. El que passa és que amb el cos es poden contar moltes històries i moltes coses. O sigui, lo que fa la gent amb la que treballem és, bueno, cuenta les històries, però no en el sentit narratiu convencional, sinó en el sentit de que tu estàs contant d'una manera poètica, física, musical, ballada, pues, bueno, cuentas tu història. Clar. El que passa és que, clar, jo, diguem-ne, la selecciono para crear una pieza con cara y ojos, con principio y final y así. Y con ritmo y con sentido y tal y cual, esas cosas.
Y amb una música...
La música de Liva.
Tenim a l'altra banda del telèfon el saxofonista Liva Vilavecchia, responsable de la música d'aquest projecte, juntament amb el seu trio, completat per Àlex Reviriego, el contrabaix, i Vasco Tilla, la bateria. Vilavecchia és un dels grans noms del free jazz a casa nostra, un músic amb una extensa i important obra pròpia, des dels últims temps de l'escena laietana, podríem dir, fins als nostres dies, i també és conegut, doncs, per les seves col·laboracions, per exemple, amb músics com Agustí Fernández, Paul Stutthammer, Joan Saura, entre molts altres. Ell és el responsable de la música d'aquest projecte. Bona tarda, Liva.
Què tal, Martí? Com esteu?
Bé, molt bé.
Un plaer.
Escolta, tinc entès, parlant, ressentant una mica amb la música d'aquest projecte, tinc entès que s'ha desenvolupat a partir d'aquesta música, a partir de frases, explicaves, a frases repetitives, rítmiques, de seqüències, en podríem dir. És així?
Clar. Home, el projecte surt del concepte de quadros, en certa manera, no? Uh-huh. De quadros, no? Llavors, tots els quadros necessiten com un... diversos nivells d'activitat, no? Llavors, d'alguna manera, la música està en un d'aquests nivells dels 10 quadres i convé que sigui bastant estable, o sigui, que sigui clara, de qualitat i més o menys senzilla, no? Llavors, el concepte aquest de figures que es van repetint, de com funciona molt bé, jo crec. I amb la Inés, pues, jo crec que és el que ens funciona millor.
Com has plantejat una mica el procés? O sigui, has començat fent aquest treball primer amb saxo, després has incorporat al grup, o sigui, una mica com...
Sí, sí. Jo sempre composo a partir de l'instrument, a partir del saxo. Mm-hmm. Sí, sempre. Tant el meu com amb aquest projecte, com tot. I llavors, a partir d'allà, aquestes figures o aquestes cèl·lules la desenvolupem amb el grup, no? Sí, així és el nostre sistema de treballar sempre.
I és tot música original.
Música és tot música original. Sí, sí, per suposat, sí, sí. És tot música original. Després la Inés també m'ha posat diverses coses que a ella li agradaven. Llavors, a partir d'allà, pues desenvolupava lleugerament inspirada amb el que ella m'ensenyava, no?
En què
o sigui, està sent és una col·laboració molt, que està funcionant molt bé.
En què es diferencia o en què s'assembla una proposta com la que estàs fent ara amb aquest projecte amb la que sí. Tu fas habitualment?
Amb el meu trio, quan fem música de trio...
El trio, inclús és, sense el teu... Digues, digues.
Sí. Espera un segon. Ah, sí, vale. Sí, el que estic aquí arribant a Cracòvia... Però està... Sí, no, home, és molt diferent, perquè amb el trio la música és el centre, diguem-ne, d'atenció, no? Uh-huh. I aquí, en canvi, és una música que està al servei, d'alguna manera, de lo que és el moviment, de lo que és la història d'aquestes persones, no?, sobre el que va la... i d'alguna manera és una part d'un conjunt que quan estem amb el trio pues som el centre de l'atenció, no? Uh-huh. Sí.
Quin pes té estava inspirat a priori en una obra de Mussorgsky, no sé si t'ha inspirat d'alguna manera també a l'hora de fer la música.
Bueno, jo la conec des fa molts anys, perquè de quan era petit al meu germà gran li agradava molt. I després va haver un disco d'Emerson, Lake & Palmer, als 70, que van fer un disco sobre aquesta obra. O sigui, jo la conec molt.
Però la coneixes a través del rock progressiu, diguem-ne.
Del què?
La coneixes a través de la música progressiva dels 70, més aviat, pel que expliques.
Bueno, no, i abans també, perquè el meu germà gran li agradava molt i el tocava molt a casa, quan érem petits. O sigui, és doble, no? I després l'he vist diversos cops i és una obra que té molt encant, no? Amb aquest aspecte de que són com miniatures i després n'hi ha una melodia que és el passeig, diguem-ne, que es va unint, no? És una melodia molt clàssica, no? I amb això amb la Inés també ho vam comentar i ho vam pensar que era una bona manera, no?, d'unir. De fer la connexió entre les diferents quadres, no?
I la idiosincràsia, diguem-ne, la mateixa idiosincràsia de la lliure improvisació, del free jazz, creus com una mica com enganxa, com casa amb aquest projecte?
Sí, sí, sí. Home, és que amb el trio, a partir d'unes bases que nosaltres muntem, no?, que en aquest cas són aquestes cèl·lules que dèiem, no?, a partir d'aquestes coses repetitives, pues nosaltres improvisem, en certa manera, no? I això, pues, en el moment de la residència, que serà ara al maig, és els 4 o 5 dies que estarem allà, aquesta interacció amb el moviment ho desenvoluparem més, clar. Però sí, la nostra base és la improvisació, clar, a partir de certes coses,
no? Que, de fet, no és el primer cop que fas alguna cosa amb dansa, perquè em sembla que havies treballat amb l'Andrés Corchero, no?, si no vaig errat.
Sí, sí, jo he treballat bastant amb dansa, sí. Inclús teníem una sèrie que fèiem cada dilluns al Jazz Sí, al taller de músics, que eren improvisacions de música i dansa. I estaven la Constanza Brenchich, estava la Rosa Muñoz i l'Andrés Corchero. I després amb l'Andrés Corchero vam fer coses al Festival Grec, vam fer una obra amb l'Agustí Fernández. Sí, sí, sempre m'ha agradat el del moviment, d'interactuar amb el moviment, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Liva Vilavecchia, i...
Home, Martí, un plaer, escolta, i ens veiem aviat.
i et saluden també les,
sí.
les Inés.
Saludos.
Hola.
Perfecte.
Jo també. Soy la Dolors.
Ho sento malament, però us envio una salut.
Un petonet.
Escolta, una abraçada, eh?
Molt bé, moltes
Igualment,
gràcies.
Igualment,
gràcies. Adéu. A tu, adéu, adéu.
Continuem i ara parlarem amb Beatriz Langa. Beatriz Langa, ballarina, dansaterapeuta, ho dic
sí,
bé?
Sí, sí.
Psicòloga clínica, intèrpret i creadora, especialista en el cos i el moviment, en processos creatius i en psicologia de l'art.
Sí,
és així?
Sí, sí, una mica llarg, però sí.
Bé, Beatriz Langa ha impartit diversos cursos especialitzats i també mantens una activitat, diguem-ne, acadèmica o amb literatura també científica publicada. I, de fet, es pot dir que també ets investigadora, segons com, no?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, m'he mogut en diversos camps a través de la dansa. Uh-huh. Arrel de la dansa m'he anat movent en diferents àmbits i crec que unir les disciplines, tant l'art com la ciència, és el que realment ens ajuda a conquerir el coneixement. Uh-huh. No? I amb aquest tipus de projectes, on es mesclen diferents disciplines, crec que és cap on hem d'anar.
De fet, t'anava a preguntar quina és la teva funció en aquest projecte.
Bé, jo treballo a la Fundació Sur, en un programa d'inserció laboral per dones, i, clar, dins de l'itinerari es treballen diferents mòduls. El més important per nosaltres és treballar les competències de cadascuna d'aquestes dones, no? Moltes arriben sense un objectiu vital o professional i es tracta de donar forma que aquesta vida que ens ve, no? I que ens donen. Llavors, el que és buscar feina es converteix en una altra cosa, es converteix en un procés molt identitari. Llavors, dins d'aquest procés, el cos té una força i una empremta molt, molt forta. I per això el fet d'unir aquest tipus de projectes al programa ens ajuda molt a poder portar endavant els objectius que cadascuna d'aquestes dones té a la seva vida.
Sí, de fet, anava a preguntar en un article que molt amablement ens has passat, una frase que a mi, que la dius al començament, dius, l'he traduït al català, el cos pot ser un instrument de transformació, dius.
Evidentment, sí. El cos ens dona molta informació de nosaltres, perquè forma part de nosaltres. Al llarg de la història, doncs, ha anat molt el cos i la ment han anat molt dissociats, no? Uh-huh. una idea com molt cartesiana, i realment hem d'anar units. No? Llavors, quan realment hi ha aquesta fusió és quan som presents i quan som humans, diguéssim. Mm-hmm. No?
Aquí és una mica coincidiu les dues, ara que sí. Penso, amb aquest plantejament inicial. O sigui que...
Coincidim molt.
Sí. Sí, 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 i realment...
De fet, hi ha una altra distinció que fas, que a mi m'ha sorprès, és la distinció de cuerpo y mente i cuerpo-mente, tot junt.
Sí, perquè realment ja el llenguatge ja a vegades ja ho diu, no? El cos va per una banda i la ment i el cor van per una altra. I realment la dansa és l'art on realment aquests tres elements es fusionen i ens donen la possibilitat d'esdevenir persones.
Uh-huh. Digues, digues.
Puc aportar?
I tant, per favor.
És que jo crec que això és una herència cultural, no? O sea, és com... La culpa la tiene Platón. Però el cos i la ment i les emocions no estan separats, perquè de fet, jo a vegades ho dic, a veure, tu lees en un periódico aquello de se encontró el cuerpo sin vida de... Uh-huh. Y lo visualizas.
Sí.
Pero nunca se encontró la vida sin cuerpo de nadie. O sea, por ahora nuestra vida está ligada a nuestro cuerpo. Somos un cuerpo. Lo que pasa es que ese cuerpo no es ese cuerpo que nos han pretendido explicar, hecho de músculos y huesos y desprovisto de emociones, sensaciones, alma. No, es que somos ese cuerpo y en ese cuerpo están contenidos los pensamientos, las emociones, las sensaciones y todo. Uh-huh.
Dius, la capacidad del ser humano o discapacidad dependerá de qué mueve, cómo mueve y qué le conmueve a una persona y no tanto de lo que le falta o lo que le carece.
Clar, perquè realment quan treballem amb persones que venen a la fundació, intentem, o l'objectiu és posar el focus en allò que saben fer, en allò que poden fer i no tant en allò que no tenen, no? Llavors és donar força a tot això i donar-li un cos a tot això que ens aporten. És a dir, l'itinerari de buscar una feina, que això ens podem trobar tothom, en aquest tipus de persones que venen a la fundació, doncs normalment venen doncs perquè ja tenen un bagatge que estan molt allunyades d'aquest canal laboral. I el que nosaltres fem a través del programa és acompanyar aquestes dones a que puguin tenir l'autonomia per poder buscar elles feina i per poder tenir un suport econòmic per elles mateixes.
Parles, de fet, d'un treball corporal, un treball expressiu, comunicatiu, una mica com una... com un procés per punts, no? I un treball creatiu alhora, no sé si és...
Clar, perquè què pot ser més creatiu que construir-se una mateixa? O sigui, és un procés innat, o sigui, el fet d'anar construint aquests itineraris ens dona la possibilitat de que aquestes persones puguin sortir endavant i puguin sortir al món provistes del que és necessari per poder viure, tenir una casa, tenir una feina, tenir un suport econòmic, tenir una xarxa social, tenir amigues, no? Tot això que moltes persones no els hi ve donat, s'ho han de buscar. I nosaltres el que fem és que aquest acompanyament sigui global, no? O sigui, que la recerca de feina no sigui fer un currículum i ja està, sinó que realment sigui una forma de vida i, clar, en aquesta vida forma part el cos, no? I és molt important.
Me queda, què tal?
Hola, bona tarda. Bueno, pues aquí estem, a parlar una mica.
Com has viscut aquesta experiència?
Pues mira, des del meu sentit, pues m'ha agradat. Ha sigut una experiència, bueno, aún hi és, perquè aún continuem, però al principi, quan van començar, era algo desconegut, algo que no havien fet cap en ninguna eina d'inserció laboral. Aquesta és la primera vegada que ho he fet. Però, com t'heu dit, ja és una cosa que està molt bé perquè el que fa, el que es tracta de fer, com elles mateixes diuen, és que nosaltres sapiguem el que voleu, el que se nos dona bé fer i la iniciativa que nosaltres tenim que tindre a l'objectiu molt clar de lo que volem fer. I llavors aquestes eines i aquestes converses que tenim pues, nos porten a aquesta conclusió, no? A que nosaltres sapiguem què volem fer, que, de què volem trobar feina i de què volem treballar. I això, pues, és molt important, perquè, com elles diuen, hi ha moltes de les noies que hi són que no saben què volen ni uh-huh. quin objectiu tenen previst o un objectiu al que volen arribar. Però a mi m'agrada per això, perquè ens donen aquestes eines i te dan les explicacions per saber tu el que tens que fer i com ho tens que fer. Uh-huh. Està molt bé per això.
Això potser... Que tu... Digues, digues.
Perquè tu aprendis.
Això potser seria el que més destacaries de l'experiència.
Sí, el camí. Uh-huh. Del principi que t'aporta a un final. Al final que tu vols, quan ja ho tens clar, i el que a ti se te pot donar millor dins de lo que a tu t'agrada. Sí, jo crec que és el més important. El camí recorregut fins a l'inici, fins al final, que arribes a això. Uh-huh. Que és la qüestió...
Sí, que ara estem amb millor, no?
Que tens que tindre clar.
Perquè hem començat sí. tot el primer període era més enfocat una mica a la formació. Uh-huh. Tot i que aquest tipus de formació porta implícit la creativitat, o sigui, no,
sí.
no, bueno, és que
la imaginació, sempre,
clar,
sí.
i la imaginació
i l'espontanietat també, la improvisació també.
Exacte.
Tinc entès que vosaltres heu participat també en la creació del que es podrà veure de l'espectacle que es podrà veure el dia 19, no?
Sí.
En el guió, vull dir, també,
sí.
no?
Sí, jo crec que nosaltres hem aportat una miqueta de nosaltres mateixes, com elles uh-huh. diuen, del nostre cos que portem a que es fessi material, no? A que sigui una cosa que es podes veure i es podes escoltar, no? I això és el final, al que nosaltres arribem per estar a aquest programa. I això és important, és, per mi em sembla que és molt important això.
I encara sí. estem ara, o sigui, ara estem enfocant, diguem-ne, a fer aquesta presentació, mm-hmm. perquè, clar, tot aquest procés, no, un procés de creació és un procés llarg, delicat, no, que es fa a poc, i entonces hem començat amb la formació, ara estem en aquest moment de començar a construir alguna cosa, no? A partir de molts materials. Quan diem el cos, és el cos, és la vida de cadascuna. Uh-huh. Ella, Maria Dolors, lo ha dit molt bé. I ara sí que estem enfocant a aquesta, diguem-ne, aquest treball final, que seria la presentació, sí? I per elles també, bueno, per totes nosaltres, pues és això, és presentar aquesta feina, és un repte, perquè uh-huh. és el moment de contárselo a alguien, és el moment de la precisió, és el moment de l'expressió, en fi.
I com l'encares, aquest repte?
Ai, perdona, no t'he escoltat.
Com l'encares, el repte de sortir a escena? De
pues plantar... a mi això, com que és una cosa molt nova, no he fet mai, i és una cosa que, com estic dient, és creatiu i és que tingues espontaneïtat, uh-huh. i luego que no tinguis molta vergonya per fer-lo, pues és una cosa que al principi me'n costava una mica, perquè jo me'n dono una mica de vergonya, no? Aquello uh-huh. que diues, t'empares una mica, no? O tens una mica de timidesa de què diran, em sortirà molt malament, que faré el ridícul, i em donava una mica de vergonya. Però bueno, quan ja portes una classe davant, detrás, enrere, una altra i una altra i una altra, ja vas perdre una mica la vergonya i ja te impliques més, t'enganxes més, te metes más dentro del grupo, ¿no? de esa cosa que estàs haciendo, y entonces te sientes un poco, en sentes una mica ja que estàs allí dins, que ja és un globet i ja has arribat al final, no? Dins. I entonces tan sents arropada i llavors... Pues jo me n'alegro molt de que amb aquesta música que elles estan posant amb el l'IVA,
sí, sí.
i ella que també pues, participa, i la Inés, que és una profe molt... molt creativa i molt de la improvisació i que fa molts canvis.
No?
Sí, també, també. Això no se le pot treure. És molt exigent, sí.
Exigente.
Sí, eres exigente.
Home, claro,
sí.
Por supuesto.
Sí, sí. Ella fa... Estem fent un exercici i vol que ho fessin bé, que arribessin fins al final d'aquest exercici, que ho fent, que podem fer-lo, i a vegades arriben i unes altres vegades en queden al mig. Però ella ho intenta que arriben. És una dona en decisió, una decisió forta de que tens que arribar perquè tu pots fer-lo. Uh-huh. I això pues, és una cosa també amb un programa d'inserció laboral nova, perquè quan jo he fet algun mes, anys enrere, i clar, només que era amb l'ordinador, amb una tutoria, han parlat de les xarxes, de les empreses, de no sé què, però aquí és diferent, perquè aquí sí que s'ha fet això, s'ha parlat això...
Creus que ha sigut més...
Però amb música, no? És diferent.
Diguem-ne, més interessant aquesta experiència que les que havies tingut abans, el que comentaves ara, de l'ordinador, de la tutoria, creus que això t'ha ajudat més?
Sí, sí, jo crec que això ajuda més a les dones, perquè com que és diferent... t'obre una mica més als ulls de cara a que no solo és posar-te davant d'un ordenador i el que diríem moltes, no? I fes la inscripció per a una oferta de feina. No, és que tu, del teu cos, aportes una paraula fictícia que és que jo vull fer això i vull arribar a això. I amb aquell globo que abans he dit que comences a entrar i tens d'anar sense el final per estar dins del globo, doncs és això, és que tu arribis a aquesta oferta de feina però amb un enfoca diferent, amb una vista diferent, amb no sé, més alegria, con més alegria, con més entusiasme i això, eso.
Es que digues, digues. Jo també he agafat, he estat estudiant una mica les coses que feien, no? en el programa aquest de tutoria. I jo crec que el que estem fent és, no només posar en escena, és tenir l'experiència real de la teoria, saps? Uh-huh. Perquè tu pots parlar de, bueno, i entonces jo voy a ir i miraré a los ojos, no sé, no? O tengo que parecer que estoy segura, no sé, aquestes coses que es fan per buscar feina i tal. I aquí és que ho estàs experimentant. O sigui, és un joc, però és que jo, bueno, soc de les que penso que el coneixement arriba per l'experiència. O sea, l'experiència és un camino de conocimiento muy notable.
I que entenc que la consciència del propi cos d'un mateix és la primera forma de comportar-se amb la més
clar.
Naturalitat més evident i de treure's tots els...
Clar, és que no és el teu... El cos és un llenguatge, és el llenguatge de les teves emocions, és el llenguatge amb el que tu et comuniques amb els altres, però igual serveix per un espectador, que com per tu el novio, si le tienes que decir algo importante, com per si vas... no? O sea, para cualquiera, és tu manera de comunicar-te i d'expressar-te. I ja està, és com el llenguatge musical. Tothom, bueno, ja acceptem aquest llenguatge musical. El llenguatge de les paraules també, però totes nosaltres aprenem a parlar i després ja aprenem a llegir i a escriure, no? Pues el moviment és igual, el que passa és que ara tenim que aprendre a llegir i a escriure, perquè és un llenguatge, parlem.
No sé com anem de temps. Podem encara, tenim 5 minuts? Dos, bueno, res, molt breu. Simplement preguntar-vos a les dues, i també si vols dir alguna cosa, em fa l'efecte que aquesta consciència del cos és una cosa que no ha estat gaire clara en àmbits, per exemple, com els de la psicologia. Per exemple.
No, gens.
I de fet, tu et queixes d'alguna manera en la teva tasca acadèmica. I de fet, tu has fet una reivindicació encesa i tu has explicat que t'ha anat molt bé.
Sí, la veritat és que, bueno, per nosaltres a la Fundació és un luxe poder treballar amb aquest llenguatge corporal i que realment sigui útil per les dones a les quals atenem. Per tant, jo sempre remaré a favor de que es puguin fusionar música, art, ciència, psicologia, terapèutica, perquè és un lloc comú. No hem de parcialitzar el coneixement, sinó realment unir-ho. I amb aquest projecte, que és un repte per tothom, per elles i per nosaltres també, perquè està ple d'incerteses i d'improvisacions i hem d'estar molt alertes i molt atentes a allò que sorgeix en el moment, pues és un regal i totes aprenem en aquest projecte.
M'agradaria afegir sobre els llenguatges artístics que ens ho ensenyen una mica com frustració, perquè qui no ha oído esto de cantar fatal, yo bailar fatal, o sea, tothom té com vergonya.
Jo sóc el que dic que ballo fatal.
¿Ves? Por ejemplo. Entonces, yo diría que el llenguatge, o sea, una cosa són els artistes. Los artistas es gent que es dedica en cuerpo y alma a destilar un lenguaje. Pero tothom, yo creo que tendríamos que tener todos el derecho y el deber de conocer y jugar con los lenguajes artísticos, porque son patrimonio de la humanidad, son nuestros, y no hace falta ser Picasso para pintar, ni ser Pavlova para bailar, ¿sí? Nos pertenecen.
Doncs moltíssimes gràcies a Inés Boza, Liva Viladecchia per telèfon, Beatriz Langa i Maria Dolores Maqueda.
Sí. Sí, sí.
Moltíssimes gràcies. També gràcies també a la Candela Carrera del Taller de Músics, que és la productora oficial i oficiosa i també em sembla que té alguna cosa a veure amb aquest projecte. I també doncs, a la gent de Ràdio Rambles, en aquest cas a l'Helena, la Luna i a l'Agustín. I bé, doncs acabarem amb una peça de Liva Viladecchia, justament del Liva Viladecchia Trigo, d'un tema que es diu Bypass, del disc Zaidin, un disc que vam fer amb la discogràfica Clean Fit ara fa un any. No sense abans recordar-vos que aquest projecte, 10 moviments per a una exposició, es presenta el pròxim 19 de maig a les 7 del vespre a l'Art Santa Mònica. Suposo sí. Que es pot anar qui vulgui, no? Es poden trobar entrades a través de la web d'Art Santa Mònica. I bé, doncs moltíssimes gràcies i fins al programa vinent.
Radio Rambles.